A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Comencem el duros a quatre pessetes fent una notícia. I és que ja saben que aquesta setmana, ho hem dit ara al començar el programa, parlaríem de el que hauria d'haver estat el Mobile World Congress, una fira que s'hauria d'haver celebrat aquesta setmana a Barcelona i que no s'ha celebrat pel coronavirus. Però tot i així, continua havent-hi novetats. Quines novetats s'haurien presentat al Mobile World Congress? De què estaríem parlant si no s'hagués suspès aquesta fira? Ho parlem amb el Juan Francisco Jiménez, el director del Màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat Abat Oliva CEU. Juan Francisco, molt bon dia.
Molt bon dia, encantat de saludar-vos.
Igualment, quines novetats s'haurien d'haver presentat aquesta setmana a Barcelona? Recordem que hauria d'haver estat la capital del món, de la informació, i finalment doncs, no ho ha estat pel coronavirus.
Així és, així és. Pues aquesta setmana hauria d'haver estat aquesta fira internacional que, per una banda, posa Barcelona en el panorama internacional i, d'altra banda, les empreses tecnològiques poden venir aquí a Barcelona a presentar les seves novetats. Llavors, no hem tingut aquestes, com tu deies, no, no hem tingut la fira, doncs no hem tingut les novetats, no? Aquestes novetats, si l'any passat anàvem centrades a la intel·ligència artificial i el 5G, aquesta nova connectivitat que se'ns promet i que serà realment disruptiva en el sentit que canviarà molt com ens estem relacionant amb els continguts a internet, és veritat que aquesta edició anava a ser l'edició que s'anava a consolidar aquesta tendència. És a dir, que el que són les tecnologies impulsades per 5G, gestionades també a partir de l'intel·ligència artificial, el Big Data, l'internet de les coses, aquests conceptes que van sortir als mitjans de comunicació, és veritat que anava a consolidar-se.
L'any passat vam parlar del que seria el 5G, una tecnologia que ja ha començat a operar a Espanya, però quines aplicacions haguéssim vist al Mobile World Congress de 5G per fer-nos una idea del que significarà aquesta nova manera de connectar-nos a internet?
Bàsicament el que anàvem a veure eren nous smartphones amb tecnologia 5G. Perquè, clar, el gran problema que existia aquest any passat és que la tecnologia existia, però no hi havia ni molts operadors que oferien la connectivitat 5G ni moltes empreses que oferien smartphones 5G. Aquí, per exemple, a Espanya, només Vodafone era la empresa que estava oferint, que estava oferint la connectivitat 5G. Orange i Movistar estaven parlant del 2020 perquè volien veure que la tecnologia estigués més assentada. I d'altra banda, pues empreses com Samsung, empreses com Realme, Oppo, anaven a presentar els seus dispositius, els seus mòbils 5G, perquè val la pena dir que un smartphone fins ara no pot accedir a la connectivitat 5G, és a dir, que hem de comprar nous smartphones per poder connectar-nos.
I aquests nous smartphones, quines novetats o quines diferències ens portarien amb els smartphones que es connecten al 4G o al 3G? Més velocitat o això es tradueix en altres coses?
Ho has dit molt bé. Bàsicament, el principal és una velocitat enorme. Estem parlant de que respecte al 4G tindríem una velocitat de descàrrega de 100 vegades més gran. Això vol dir que pues, una pel·lícula amb màxima qualitat ens l'estaríem baixant en 3 segons. Això també, clar, obre moltíssimes possibilitats. Avui, per exemple, està la tendència dels jocs en línia. Qui té fills ho sabrà, que avui els joves queden als jocs per jugar entre ells connectats al núvol, no? al cloud, que diem. I, clar, aquesta hiperconnectivitat i aquesta solvència de connectivitat fa que l'experiència de treballar a la xarxa, de treballar en streaming, de jugar al núvol sigui fantàstica, perquè realment és molt ràpida i és el delay aquest que sempre dona molta por als professionals i a les empreses tecnològiques, no existiria pràcticament, seria pràcticament immediat.
Podem dir que la velocitat serà semblant a la que tenim a casa amb la fibra, amb el telèfon?
No, més gran, més gran.
Més gran encara, és a dir, però llavors per què servirà la fibra?
De fet, el wifi que tenim a casa també diuen que probablement deixaríem d'utilitzar-lo perquè el 5G ja seria més ràpid. Clar, això ens obre unes possibilitats enormes. Des del cotxe autoconduït, que es va parlant des de fa molt temps, clar, el cotxe necessita una infraestructura de connectivitat enorme per qüestions òbvies de seguretat, estem en un context molt delicat, no? El 5G estaria donant aquest context on el cotxe tindria la hiperconnectivitat que necessita. Però també al voltant nostre creixeria un ecosistema de petits dispositius que podrien estar connectats amb el 5G, que ens donaria molta informació. I aquí és on entra en joc el concepte de l'Internet of Things o l'Internet de les coses, on pues, qualsevol cosa podria estar connectada i qualsevol cosa podria donar informació a la xarxa i convertir-la pues, en un procés que ens podria facilitar la vida, no?
Que ja hem començat a veure rellotges que també estan connectats, dispositius per anar al gimnàs que estan connectats,
així,
tot,
així
no? Les motocicletes, tot estarà connectat.
Qualsevol petit objecte, des d'una petita llumeta que analitza quan utilitzem la llum...
El termòmetre, amb el cap, per exemple, el termòmetre també estaria connectat, sabria si, per exemple, tenim febre i veure l'evolució que hem tingut, no sé, el metge es pot enterar, no sé...
Així és, així és. Ara que està molt... es parla molt, no, del tema de salut, aquests dispositius...
Sí, per això t'ho dic.
Clar, aquests dispositius que comentaves, no, que portem al cos, que és pues, cap aquí va la tecnologia també, no, la tendència de portar petits dispositius al cos que ens monitoritzen, que ens medeixen la salut en el moment exacte. Ara, per exemple, molts smartphones poden perfectament veure si estàs patint un atac de cor i trucar a urgències, trucar a una ambulància. I això no és el futur, això ja està passant ara, no?
O avisar, per exemple, al metge o als indicadors que unes persones tenim, no? Quan de cop i volta... Però parles del cas de cor, que és com molt extrem, però si ens puja la febre, no ens n'adonem, però ja serà un indicador que està pujant i això ens pot avisar, ei, no t'estàs posant malalt?
Exactament, així és, així és. I arribaran noves tecnologies que s'estan treballant. Fa poc a l'MIT presentaven una tecnologia que en contacte amb la pell pot dir, segons la reacció, la color que tingui, pot, et diu si hi ha alguna enfermedad a la teva sang. Aquesta tecnologia, de seguida que s'incorpori als smartwatch o altres dispositius que podem portar al cos, també ens estaran donant una informació del nostre moment vital, no? Del que estem vivint.
Estem parlant de coses positives, però després també està l'altre punt, no? El tenir tanta informació, la comercialització d'aquesta informació, com es pot afectar positivament o negativament? Per exemple, parlant del tema de la salut, les mútues podrien comprar la informació i saber si ens posarem malalts o veure una mica com està la nostra evolució de salut i fer una pòlissa tenint en compte les previsions que tindrem després del que hem passat, perquè estarà totalment constatat.
És així, i si hem de parlar del major repte, del major desafiament que ens està plantejant la tecnologia, és precisament això, és l'ús que volem fer d'ella, és a dir, la informació hi serà, però hem de decidir com volem tractar aquesta informació. La tecnologia per si mateixa no és ni bona ni dolenta. L'ús que nosaltres li fem és el que la farà bona o dolenta. I aquí entrarà el regulador, evidentment, que haurà de decidir com s'utilitzen aquestes dades i, com molt ben dius, tindrem moltíssimes i molt personal i molt sensible i les companyies les poden utilitzar en la lògica de mercat en la que estan. I aquí el regulador crec que té un paper molt important que hagi de dir cap on s'han d'utilitzar aquestes dades. Als Estats Units ja s'estan fent estudis de pes de com les noves tecnològiques, les noves empreses tecnològiques, estan utilitzant aquestes dades. En aquest sentit, esperem que hi hagin reaccions, no?
Doncs estarem molt pendents. Esperem que l'any vinent, a l'any 2021, el Mobile World Congress torni a Barcelona i puguem veure com ha anat evolucionant també aquesta tecnologia, el 5G, que ja l'any que ve ja serà com la gran explosió realment de tots els dispositius, perquè si aquest any era, veuríem els primers, no?, com s'està aplicant, l'any vinent s'espera que, dic jo, que ja serà com realment el desplegament total de la tecnologia?
Així és, aquest 2020 s'espera que sigui l'any que faci madurar aquesta tecnologia i que es desplegui una mica més entre les persones, que al final són les que estan marquen les tendències, les tecnològiques només fan la proposta, i esperem, com tu dius, que l'any vinent el Mobile World Congress ens apari pues, noves novetats. No? Tenim contractes fins al 2023, llavors en principi sí que el tindríem aquí, i anem a veure com creix aquesta tecnologia tan prometedora.
Doncs ho anem veient, Juan Francisco Jiménez, el director del Màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies de la Universitat Abat Oliva Feu. Un plaer poder-te saludar i que ens expliquessis allò que no hem pogut veure perquè no s'ha celebrat el Mobile World Congress aquesta setmana com s'hauria d'haver celebrat a Barcelona. Un plaer.
Un plaer de la meva part també. Moltes salutacions.